avui volen conèixer, tal com vos explicàvem, el sumari d'aquest programa, la història del pollancí Dani Ponce, que acaba de tornar de Mèxic, on ha participat en un projecte solidari per pal·liar els efectes del Covid-19 en aquella zona. Dani, benvingut a la ràdio. Bona tarda.
Bones tardes a tots.
Gràcies per estar aquesta estona amb nosaltres, per presentar-te. Ets biòleg marí, com dèiem, acabes de tornar de Mèxic. Conta-nos què t'ha duit el Carib i també en què consisteix aquesta iniciativa de caràcter solidari en la qual has participat.
Molt bé, sí. Jo duc a Playa del Carmen, que és un Carib de Mèxic, des del 2005, des de ja bastant d'anys. I he estat visquent a altres parts del món, però sempre tornant cap allà. És un lloc increïble, amb una biodiversitat molt especial, tant marina com terrestre. I en particular en aquest projecte, ara realment estic fent feina en Ucenotes, que són uns rius subterranis que hi ha allà a la península yucatana, ja no hi ha rius, tot està davall la terra. I el que fem és explorar uns rius subterranis, tant físicament com per trobar dades científiques. I l'objectiu és poder assessorar en els governs, perquè així, a la mesura que se va desenvolupant la zona, que hi ha molt d'hotels, molt de ciutats, pues que se fa d'una forma sustentable, és a dir, que no se deteriorin l'única font d'aigua. I ara, darrerament, òbviament, en tot el Covid, el que ha passat és que molta gent no té accés a menjar i un podia dir, pues, com se relaciona això amb el que nosaltres fem? Bueno, les comunitats maies són els guardians realment dels cenotes i dels rius subterranis i són els que durant molts anys nosaltres ens han donat l'oportunitat d'explorar, de fiquem-nos a la seva cultura, de fiquem-nos en els seus llocs sagrats i poder explorar. I era la nostra forma de poder agrair a ells el que ells han fet per nosaltres, per donar-nos l'oportunitat d'explorar aquests rius subterranis.
Una comunitat que s'ha vist afectada per la pandèmia del Covid-19, més enllà de l'àmbit sanitari. Aquestes comunitats, explicaves que viuen precisament del turisme. Per tant, com se troben ara en aquests moments?
Sí, aquestes comunitats són comunitats solament pues de fa molts anys que viuen allà i que són comunitats que són autosustentables. El problema és que de 20 anys cap aquí, on el turisme ja ha pegat molt fort, s'han tornat molt dependents d'activitats turístiques anomenades sustentables, ecoturisme, visites a la selva, visites a cultura maia. I clar, si tu compares això amb una activitat de feina en un camp, com sabem molts aquí, pues és molt més fàcil. Ho ves entre més fàcil, menys feina física, i a poc a poc s'han tornat molt dependents. De fet, és que ara és l'única activitat que fan. I clar, amb el Covid el que va haver una aturada de cop d'un dia per l'altre, i eren comunitats pues, que no estaven preparats per això, i no va entrar cap ingrés, òbviament el govern no se va ajudar en res, i a les dues setmanes van donar compte que no tenien res, per sobreviure en el pròxim dia.
Sí, una situació molt, molt delicada, i des que el govern no els havia ajudat en res. Vull dir que aquí la situació també és complicada, però hem vist que s'ha posat en marxa un pla econòmic i social de contenció, d'ajudes en lloguers, a les empreses amb tot aquest tema dels ERTOs. Allà no s'ha estès de cap manera la mà a la població?
Sí, no. Sí que s'han fet campanyes d'ajuda a les comunitats, i diferent, a les ciutats més, a Playa del Carmen, Cancún, aquest joc, sí, però aquestes comunitats són comunitats que estan molt aïllades. Són comunitats que ja de per si tenen molt poca comunicació amb el govern, i ara, pues, menys. També és cert que per part del govern pues, realment a vegades no se sap ni quanta gent hi ha en aquestes comunitats. I sobretot, a lo millor, pues, les comunitats més properes, en un lloc més turístic, sí, però moltes de les que nosaltres anem, ens diuen que a lo millor ara que devem d'haver 3 mesos o 2 mesos i mig, havia anat una vegada i els havien donat pues, 1 quilo de farina, 1 quilo d'arròs i 1 quilo de frijoles. Amb això no tenen ni per començar. I sí, totalment aïllades, desprotegides, sense ajuda per part de l'administració. I el problema és que molt d'aquesta gent, els joves, que això és una característica que passa no més allà, aquí també, els joves van en un lloc de turístics. I clar, ara que no hi ha feina turística, doncs tots han tornat. Però aquí no hi ha ni ERTEs ni res allà. Per tant, han tornat sense ajuda, per tant, hi ha més, més pressió sobre aquestes comunitats perquè hi ha més gent que la que hi ha normalment i, per tant, encara el problema s'accentua encara més.
Sí, per tant, comunitats que, en certa manera, han quedat despenjades, per dir-ho així...
Totalment despenjades, despenjades, però d'una forma bastant, bastant trista, perquè realment són comunitats que donen una, aporten una diversitat a l'experiència turística. Ja, des d'un punt de vista turístic inclús, la gent que va a la Riviera Maya, que va a Cancún, molt d'ells visiten aquestes comunitats i, per tant, ofereixen una altra perspectiva de turisme, diguem, de sol i platja i donen una riquesa molt interessant. I ara que no tenen aquesta aportació turística, no se'ls està ajudant, així com ells han aportat un angle molt diferent a l'experiència turística.
I en aquesta gent, en aquestes famílies que vareu poder ajudar, de quina manera ho vareu fer? Vull dir, quines eren les principals demandes o necessitats que vareu poder atendre?
Bueno, n'hi ha dues. Una, la primera és una necessitat ja de menjar. Aquesta
sí,
era una més
de
supervivència. I pues, a través de líders comunitaris, de la gent amb la que nosaltres sempre fem feina, pues, ens van donar un llistat de quantes famílies hi havia cada una de les comunitats. Fem feina, hem començat en 4, ja són 5 comunitats de vora Playa, entre Tulum i Playa del Carmen. Aproximadament són d'haver 310 famílies en total, pues, calcula d'haver 1.300 persones. I productes bàsics per la dieta d'allà. Allà se menja molt de maïs per fer tortilles, per fer frijoles, arròs, oli, productes de neteja bàsics, sabó, lleixivet, pues coses que ajudin tant a no menjar com també a protegir-se de Covid. I això és el que van començar. I després ja han començat una segona fase en la qual estem mirant com poden fer feina amb aquestes comunitats perquè, òbviament no perquè quan passi el mateix, esperem que no passi una situació de col·lapse global econòmic, això és una cosa bastant, bastant radical, però una situació on turisme se vegi afectat per qualsevol altra banda, per altre efecte, com poden fer que aquestes comunitats o com poden fer feina en les comunitats perquè comencin a desenvolupar altres fonts d'ingrés que no només depenguin d'una fonts tota sola. Molt d'ells se n'han adonat ara de que així com feien feina feia 20 anys, de que molts tenien la seva milpa, un tros de terra on tenien la seva, el seu maïs, tenien les seves patates, pues molts han començat a recuperar aquestes tradicions. I el que estem fent és com podem ajuntar aquestes tradicions amb una experiència més turística, més ecològica. És a dir, que el millor que turistes vagin i visitin pues, aquestes milpes, visitin altres llocs que facin que també siguin autosustentables. I, per tant, estem fent feina amb ells en horts ecològics, també estem intentant recaudar fons per energies solars, perquè si passa una cosa així no depenguin no puguin ni pagar l'electricitat, per exemple.
Ja, clar, idò, talment com passa aquí, vull dir que ara també se parla molt d'això del monocultiu turístic, s'ha començat a obrir, tot i que socialment i econòmicament som societats molt diferents, però aquí s'ha obert en certa manera també el debat del perill que comporta dependre només d'un sol sector, vull dir que també és un replantejament en aquest sentit, però tal volta ells continuen més al prop de la terra d'allò que està en nosaltres, no? Ho veu més factible allà, fer un replantejament econòmic que no pas aquí?
No ho sé, són situacions molt paral·leles, tenen molt de paral·lelismes, la veritat, òbviament amb moltes diferències socioeconòmiques, però situacions realment de que a través dels anys s'ha tot monopolitzat amb una activitat turística. I això hi ha molts estudis, hi ha molts exemples a nivell global on s'ha demostrat que això és una errada des d'un punt de vista ecològic, des d'un punt de vista social i econòmic. I ara s'està veient. Hi ha possibilitats. Per sort, les comunitats maies són comunitats molt fortes, amb una tradició d'unes arrels molt, 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 molt fortes i que realment l'impacte turístic allà és molt més curt que aquí. Allà fa De fet, Cancún, com a ciutat turística que se coneix, enguany fa el 150 aniversari, per tant, és una ciutat tan jove, i això fa que sí, que ha hagut un canvi molt radical i molt ràpid, però a la vegada és un canvi que només és de la darrera, ni la darrera generació, ni meitat de la generació. Per tant, sí que hi ha possibilitat de tornar. No de tornar, perquè jo no crec que la gent ha de pensar que el turisme és negatiu, simplement de replantejar les prioritats i que el turisme se faci d'una forma un poc més coherent, un poc més responsable en les comunitats, en els ecosistemes, i que no se depenguin d'una sola font d'ingressos. Aquí passa el mateix, ho sabem. Sí. És a dir, se parla sempre de la gallina dels ous d'or, tots sabem lo increïble que és Pollença i Mallorca i les Balears, però no poden dependre només d'una indústria, una font d'ingressos, és una locura.
Quan falla, falla tot.
Totalment.
Sí. Dani, també te volia demanar pel Covid allà, quina incidència ha tingut la pandèmia a Mèxic i com ha estat, com l'han encarada? Vull dir, ja també ha hagut una quarantena o s'ha optat per no fer una quarantena semblant a la d'aquí? Fet que també ha passat a altres països, vull dir que ara estan més accions unilaterals que no una resposta conjunta mundial, diríem. Com ho van fer allà?
Bastant diferent, la veritat. Bastant diferent. Molt, molt diferent, i òbviament per començar tothom ha fet diferent i fent el que ha pogut, suposo, perquè era una situació que no era previsible. Allà el que s'ha fet, també, com dèiem abans, la situació social o socioeconòmica és molt diferent. Per començar, el 52% de la població viu baix l'umbral de la pobresa, és a dir, que ha de sortir a fer feina cada dia per poder menjar.
No és impossible estar tancat.
No hi ha estalvis, no hi ha un servei, diguem, de govern que té la capacitat econòmica per fer ERTEs, això no existeix. Per tant, allà varen decidir que no podien dir has de quedar aquí teva, perquè si no la gent moria de fam. I varen dir que varen optar per l'opció de responsabilitat individual. Recomanàvem que quedis aquí teva, tothom que pugui que quedi aquí seva, si has de sortir. I varen obligar les empreses, això sí, varen, les empreses no essencials varen tancar, i com que varen tancar, doncs molts van haver de quedar a casa perquè no tenien feina. Però la gent, tu podies sortir per el carrer. Simplement que no, doncs no hi havia molta raó per sortir, perquè moltes coses estan tancades. Yeah. Allà varen optar per fer que fos un període més llarg, que van dir, a lo millor moriran el mateix número de gent, però que sigui durant 6-7 mesos, perquè no podem fer aquest confinament tan dur, perquè la situació no
és inviable. Aquí,
no, és inviable. La gent que està morint de fam no poden fer aquestes coses. No sé si és millor o pitjor, la veritat, però sí. És l'opció, és el que van optar ja.
Supos que d'aquí un temps tots els països i a nivell mundial se podrà fer una mica de balanç i analitzar la resposta i que ha estat més convenient o no, però ara dins la situació mateixa és molt difícil verdaderament de veure què ha estat millor o què ha estat pitjor. Dani, jo si no m'equivoco, ets aquí ara, però no?
Ara som aquí, sí. Ara vaig arribar la setmana passada, sí. Va ser un poc difícil tornar. Va, perquè...
Que te volia demanar, com ha estat l'experiència de viatjar en tota aquesta situació?
Bueno, en part molt fàcil, perquè no hi ha ningú en els aeroports, sí. I és una de les coses que sempre te fa perdre molt de temps. Per l'altra banda, pues, no hi havia molt de controls, realment m'ha sorprendre, però sí que has de viatjar amb la mascareta, tot el viatge, 10 hores, 11 hores de viatge. De fet, el fet que hi hagi molt poc, quasi no hi ha vols, pues fa que sigui més cas i menys disponibilitat. Jo vaig anar normalment, vaig con Madrid, ara no hi havia aquest vol, vaig haver d'anar via Ciutat de Mèxic, tampoc va ser molt difícil, no? Però ja no hi havia la mateixa disponibilitat i el mateix de Madrid cap aquí hi havia 3 vols en un dia, això quan llavors venia crec que és, però bueno, hi havia 3 vols en un dia, per tant feia, simplement la logística no era tan fàcil, però més que res sí, moltes recomanacions, moltes mesures, però bueno, els estaven plens. O sigui que això de un sí, un no, no.
No, tothom està assegut un al costat de l'altre, sí, sí. No? Sí, sí. I ara m'imagino que estàs en aquest període de quarantena o d'estar aquests 15 dies, no? Crec que al final de l'estat d'alarma la setmana que ve això ja desapareixerà, però en principi el viatger encara vos trobàvem amb aquesta situació teòrica, no?
Sí, és un poc estrany realment, perquè és el que m'ho van dir, però la vegada quan jo vaig arribar a Madrid, m'ho van dir on vaig, ara vaig a Mallorca, però surt demà, perquè el meu vol sortir demà, i on quedes, un hotel, no hi ha cap problema, és a dir, m'ho van dir que no hi ha cap problema, simplement mascareta, tal, és a dir, que ells sabien que jo sortiria de l'aeroport i aniria a l'hotel i no m'ho van dir cap problema.
Ja.
I després lo interessant és que ara arriben turistes, van arribar turistes, però no han de fer aquesta quarantena, però jo vaig arribar fa una setmana i en teoria sí, o sigui que és un poc...
I en teoria te queda una setmana encara. Sí, són contradiccions que també ens ha duit tota aquesta situació, entre moltes altres. Res, Dani, idò, moltes gràcies per haver-nos contat tot això i que res tinguis una bona estada per aquí. Te'n tornes aviat a Mèxic o no?
Pues no sé, depèn de quant hi vols també.
També depèn d'això, clar, i tant. Sí. I doncs, mentre i tant, disfruta de la teva illa, de Pollença, i res, una abraçada i gràcies.
Vinga, moltes gràcies a tots.
Adéu, bona tarda. Adéu.